El 14 de desembre, vine al Parc de la Ciutadella i posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, amb les actuacions de Xiula, Cebres Machine Bank i la col·laboració especial de Maglai. Aconsegueix la gorra per 8 euros a través de fanoc.org o trucant al 93 237 79 79. Organitza l'Associació de Nens amb Càncer a Fanoc.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Xerrem, escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat.
Pastisseria Sàbat. De la tradició, l'estudi i la sensibilitat neixen els nostres productes.
El nostre segell combina les tècniques tradicionals d'abans amb la creació de nous productes i nous sabors.
I per Nadal mantenim els productes de sempre. Neules, polvorons i una extensa gamma de torrons entre els tradicionals i les noves creacions per despertar noves sensacions i oferir nous sabors.
Pastisseria Sàbat. Visita'ns al carrer Santiago Rossinyol 46 i a la Rambla Ribatallada 8.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Què tal?
Bon dia, Àlvar. Bon dia, Rogeli.
Ai, hola. Quin fred que fa.
Ja tornem a ser aquí. Avui dimarts, les 12, hora de l'Àngelus, Converses Consentides. Com esteu
aquí,
totes i tots?
Però no resarem el rosari, eh?
Amb una convidada
no
que està aquí...
No farem el rosari, eh?
No, això ho ha de fer un dia el...
Un dia ho farem sencer.
Va, i avui tenim una convidada d'honor, avui també, per tant, tenim un programa interessant.
Del cor de la ciutat el tenim, del cor de la vila de Sant Cugat.
El què ara?
Home, la convidada d'avui viu al cor de Sant Cugat.
Sembla mentida, quina però
surt, no?
amb 40 de dones i senyores que hem convidat,
dones
anem descobrint cada setmana una dona.
I perquè només tenim mitja hora, eh? Si no, descobriríem cada cosa.
Venir a aquella casa, la casa que va néixer, molta història.
No es pot dir el nom,
i avui, no, encara
no. Perquè
estigueu atents i atentes, perquè avui... Va.
Escolta, parlem d'un clàssic?
Quin sí, clàssic? Home, Pedra i Sang?
Correcte.
Vinga.
Pedra i Sang.
Any rere any. Quants anys fa que es fa Pedra i Sang?
Ara 19 anys.
19 anys.
19 anys s'ha fet i una que no es va representar perquè no teníem pressupost i es va fer en la Unió una lectura. Es va fer una lectura.
Explica-ho tot.
Sí, no cal que expliqui tot.
Bueno, tot una miqueta més, va. No hi va haver suport de l'Ajuntament.
És el que t'estic dient, no?
Sí, 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 ja, però suport
econòmic.
Quan diu suport,
per tant, a veure... Per això només es va llegir.
Sí, sí, vam fer una lectura,
una lectura
una mica
a la Unió.
Amb una certa protesta, com una mica de protesta. Però la veritat és que bueno, va estar molt bé, també. Va ser una lectura que va ser molt, molt entretinguda. Però, bueno, cada any aquí estem, aquí, en el claustre del monestir, a la sala capitular. És que... I, escolta, m'hi convidem a tothom que ho vingui, perquè ningú és Sant Cugatem de veritat si no ha vist Pedra i Sang i ha ballat el Pagli Joan.
Vale, ja tenim dos, ballat el Pagli Joan
i
ha vist...
anar a veure el
Pedra i Sang.
Inclús poden participar, perquè la gent podem participar fent el poble i cantant.
Però al principi ja pots ser de Sant Cugat encara que no participis com a actor o actora.
Només que hi vagis a veure'l ja ets un Sant Cugatem.
Però Pagli Joan sí que s'ha de ballar, no?
Home, Pagli Joan s'ha de ballar.
I si la balles tot l'any, no serveix, eh?
No, ha de ser el dia 21.
És que som un poble exigent i, a més, un poble que protesta molt, eh?
Per això, és que és un poble reivindicatiu. Mira la festa de tardor, la festa de tardor sempre s'ha creat a través de la reivindicació.
El primer que s'ha de reivindicar...
Que reivindiquin les coses.
El primer que s'ha de reivindicar la festa de tardor és que no plogui. Això és el primer que sabe, i això no ho hem aconseguit encara.
Sí, home, algunes vegades sí. Anem a les clarisses a portar els ous. I
A
les clarisses a portar els ous.
Bé, escolta'm.
Saps què està dit, això?
Doncs dit,
a les clarisses de Barcelona a portar els ous. Sí?
Però diguem-ho. Aclarim que es representa el dia 25, 26, 27 i 28 de desembre.
Això mateix.
I el dia 25, Nadal i Sant Esteve.
El dia és fantàstic.
Abans es feia això en els pastorets.
A mi m'encanta.
Jo me'n recordo de petit dinar...
Acabes de taula abans així.
Jo me'n recordo de petit dinar corrents perquè l'avi i el pare havien d'anar a fer els pastorets allà,
molt bo,
els Lluïsos de Gràcia.
Això
i tots
bé.
Amb els canelons el dia Sant Esteve aquí i amb el caldo aquí el dia de Nadal.
Sí, algunes vegades dic que el Pedra i Sang són els nostres pastorets.
Sí. Deixem-ho aquí. Escolta, avui passem a publicitat ja? Sí, perquè primera que ja són 10 i segona que tenim una convidada
que
l'hem de fer entrar de seguida, sí, tot i que ja està aquí assentada amb nosaltres, però per tant passem una miqueta a publicitat.
Vinga.
Minutet i escaig.
No parlem res més del poble?
Bé...
Podria parlar de moltes coses, oi?
Sí, però avui crec que és millor que parli ella, perquè és autèntica i genuïna, com avui Winston Churchill, me cago en Johnny.
Vinga, som-hi.
A Bon Preu i Esclat, com és tradició, trobaràs tot el que necessites per gaudir del millor Nadal. Aquestes festes volem estar molt a prop teu i acompanyar-te en les teves celebracions amb productes de qualitat i de proximitat, als millors preus. A Bon Preu i Esclat, et desitgem bones festes.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Bé, ja tornem a ser aquí. Escolteu, ja ho he vist, poca estona de la publicitat, perquè s'ha de fer, però ara ja anem...
Caladons!
Ja anem, exacte. Joan, hem de fer diners, Joan, moeu-los. Bé, escolteu, avui tenim una convidada, com m'ha dit en Rogeli,
de bandera.
Del rovell de l'ou del poble. Avui és amb nosaltres i com a convidada la Mariona Buscallà Català, de Cal Tartraner. Mariona, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Mira, bé, aquí.
Doncs benvinguda, escolta. I molta il·lusió, ens fa molta il·lusió que
hagi vingut. I encantada d'estar amb vosaltres, la veritat. Vinga.
Ara t'atacarem i potser no estaràs tan encantada.
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino.
Ara, Rogel, es posarà una miqueta el dia d'aquí.
Bé, quatre cosetes, perquè el que volem és que ella ens expliqui moltes coses, perquè té moltes vivències en ella mateixa, i algunes molt conegudes per la resta del poble, perquè Cal Buscallà ha estat des de sempre, Cal Buscallà, Cal Tartraner, diguem-ho bé, ha estat sempre una casa de portes obertes. Allà tenia cabuda i entrada tothom, i de fet la penya regalèssia a la qual pertanyia el seu pare, el Joan, doncs es reunia habitualment allà i els veies allà reunits, la seva mare també fent tertúlia també amb amigues i fins a l'últim moment, encara me'n recordo, i per tant és una casa amb 100, si no em falla la memòria, 154 anys d'història. Poca broma, una casa de pagès a la plaça Barcelona, que és la que també hi podeu veure aquests dies nadalencs, un pessebre que no s'ha deixat de fer mai, aquell pessebre.
Que l'Ateneu patrocina aquest tema dels pessebres, sí, pessebristes i tot, que avui és
cunya.
I és una casa,
una cunya publicitària de l'Ateneu,
home. Sí. És una casa que a més guarda molts elements del passat, i podeu veure botes, hi ha un celler, hi ha una premsa.
Perdona, si ho mireu, i sempre fora, hi veureu gent, sempre, en aquella casa.
Sempre,
fora,
sempre.
Dintre, sempre.
Doncs Cal Tartraner, doncs és una casa de tothom. I també recordo una cosa molt interessant i molt maca també, que és quan arribava el Pag a la Joan, uns dies, el dia abans, es reunien tot de gent allà, amb el pare, la mare, el Joan, la seva mare, la seva dona, i els fills, els de la penya regalèssia, que preparaven els rams per distribuir-los o per regalar-los l'endemà al Pagali Joan. Bé, moltes coses d'aquestes que també estan relacionades amb el món de l'agricultura, perquè els seus pares eren pagesos, Mariona? Eren pagesos, gent molt vinculada al poble, d'altra banda, i és una casa que tothom recorda, que té molta presència i que des d'aquí també li volem retre un homenatge, no solament a la casa, sinó sobretot a la família, que hem viscut durant aquests anys, el cas els Català i els Buscallà i els que han anat seguint.
Ara ho aclareixo, això que has dit, perquè primer has dit que Cal Buscallà, i sí, jo també sóc de Cal Buscallà, però Cal Buscallà quedava, no, o queda encara, en el carrer Santiago Rossinyol, que ara actualment hi ha la botiga Kiva. Doncs allà era Cal Buscallà, que també tenia davant i darrere, i també eren pagesos. Però la casa de Cal Tartraner és de la família Català, que era per part de la meva mare. I aquesta família és la que ha donat, diguéssim, nom a Cal Tartraner, perquè els besavis havien començat a fer el transport de persones amb tartrana cap a Barcelona, fins que va arribar el tren, i bé, sempre hi ha hagut molt vincle amb Barcelona, perquè els ser pagesos, que alguns camps eren seus, però els altres els tenien arrendats perquè hi havia els grans propietaris que arrendaven els seus camps, doncs anaven a vendre la boqueria, el que treballaven a la terra. Llavors la meva besàvia, la meva àvia i jo mateixa havíem anat a la boqueria a vendre.
I com recordes la teva infantesa?
Mira, la veritat és que molt divertida. Jo la veritat és que
l'època
de la plaça és especial per tots els que hem viscut allà, perquè és un lloc de joc.
Fèieu com una mena de clans de la plaça.
Sí, i d'estar tot el dia al carrer.
I a més estava molt delimitat.
Exacte.
Per tant, les famílies, els pares podien estar tranquils perquè els nanos
cridaven
jugaven.
Per anar a dinar, senties el crit a dinar i apa, i tornaves.
No t'havia passat mai d'anar a casa d'un altre pensant que t'havien criat i a casa d'un altre
a
dinar?
No, érem, bueno, a casa, per exemple, com que era una casa gran, i a dalt teníem unes golfes, doncs a dalt a les golfes hi jugàvem, quan feia mal temps o feia tots a jugar a dalt a les golfes, vull dir que era una, sempre estàvem a casa una o a casa l'altra.
Clar, portes obertes, totes les cases, portes obertes, avui anàveu a jugar amb una,
exacte.
Avui a Cal Tartraner,
ara
un altre
no,
dia
això ha canviat,
a Cal Segalers.
Ara les portes no estan obertes.
O sigui, ara allà no feia, no calia allò de jornada de portes obertes, allà
no,
sempre jornada de portes
obertes.
Això era molt bonic, eh?
Sí, sí, és un altre moment, és un poble més petit,
bueno, també és
els estius sempre els passàvem prenent la fresca, no hi havia la televisió encara, almenys en la meva infantesa. Aleshores, bueno, l'estiu era fantàstic, sorties a fora a la plaça i sempre hi havia algú que explicava històries. Jo recordo, al costat de casa, Cal Salero, que és una casa també de la plaça de tota la vida, hi havia una senyora francesa, d'entrar als estius, que anava allà a passar l'estiu perquè devia ser parent. I ens explicava els contes en francès. I no sé si els enteníem, però tots ho escoltàvem molt.
Tots ho passàvem pipa.
Escoltàvem molt, sí, sí. I llavors anàvem als quatre cantons a comprar una tallada de síndria, no una síndria, una tallada. Però com que eren aquelles síndries enormes, amb una tallada en tenies més que de sobres. I tornàvem cap a la plaça. Això eren els vespres d'estiu, quan no ens anàvem tota la canalla, doncs explorar masies, explorar indrets que no controlàvem prou.
Sí, sí, eren altres tipus de joc.
L'escola també vas anar...
L'escola vaig anar a una escola que es deia Ave Maria, que popularment és coneguda com els Caganers, perquè érem escola bressol, i que quedava darrere mateix de l'Ajuntament. I teníem una senyoreta molt bona, la veritat, perquè jo després de gran m'he donat compte de lo bona que era la senyoreta Felip. La recordo molt.
Això és molt important, eh?
Molt, perquè... La feinada que va arribar a fer, érem 100 a la classe. Imagina. Sempre tenia alguna ajuda.
A darrere de l'Ajuntament, antic Ajuntament. A darrere
de l'antic Ajuntament, o sigui, donava el carrer Francesc Moragues, però llavors nosaltres teníem el pati i la plaça. I llavors, per entrar a la plaça, o per sortir a la plaça, per no haver de donar tota la volta pel carrer, ens deixaven passar per sota l'Ajuntament. Hi havia una porta que comunicava amb l'Ajuntament i sortíem a la plaça. Però per passar aquest passadís havíem de passar per la presó.
Ah, clar.
Hi havia unes correcuites, hi havia una por...
Això era posar-li sal al dia. Encara
com que marxàvem al pati i passàvem pel costat de la presó, això era espectacular. Bueno, això me'n recordo molt.
I l'escola era de nens i nenes?
De nens i nenes, sí. A més a més feien el mètode... De Crowley.
El de Crowley.
Perquè ens feia resseguir... Ens feia resseguir les lletres en paper de vidre. I a més tenia sistemes molt bons per castigar-te, per exemple. També et castigava, de vegades, amb la cara a la paret, potser, o així. Però jo recordo, jo era molt tremenda, jo recordo que em castigaven a fer la sardina. I fer la sardina era posar-te sobre una taula estirada, amb unes cortines fosquetes, amb la qual et relaxaves... I te dormies.
Feia ioga.
O sigui, aquest era el càstig. Jo cada dos per tres feia la sardina.
De quina edat estem parlant?
Estem parlant de 2 a 6 anys.
A 6 anys.
Sí, Déu-n'hi-do la memòria que tens, per recordar-te.
De 2 a 6 anys. Jo me'n recordo d'això, de fer la sardina.
De 2 a 6 anys és on es forma el caràcter de les persones.
I tots sortíem llegint i escrivint, eh?
Escolta, i no hi havia cua?
Tots sortíem amb 6 anys llegint i escrivint.
I no hi havia cua perquè et castiguessin? Perquè, clar, a mi em posa un càstig allà estirat allà sobre com una sardina.
Estava molt mal vist, eh? Estava molt mal vist.
Ollallà,
però... Però jo ho recordo, perquè m'havia passat moltes
estones. Ara fas això a les escoles i et foten a la presó.
Home, no es pot deixar nena fosca sol.
Tampoc era fosca. O sigui, era un racó. Ja, però la mateixa...
Com ara diuen el racó de pensar. El racó de pensar, el racó de dormir.
Amb una cortineta que era fosqueta i llavors te dormies. Però tenia ajudantes. Ella tenia la Dolors Gabernet, que l'ajudava. La Dolors també és una persona que ha estat molt vinculada al poble i, per tant, també...
I anàvem amb bates.
Anàvem amb bates. I, a més, teníem una estufa d'aquelles, una salamandra, que me'n recordo molt d'aquella estufa verda, que l'havíem de carregar per poder tenir escalfor a l'hivern.
Ens feia de fer... petroli o de fustes?
De fustes, ja diria.
Jo diria que sí, que allà poc devia ser de fusta.
I llavors teníem també un... Fèiem moltes actuacions, fèiem com un pessebre, ens feia fer el Pagli Joan. Vull dir que va ser una persona molt vinculada amb tradicions del poble. Ens feia fer com una mena de naixement, perquè jo tinc fotos fent el naixement amb tots els companys de classe, allà mateix, i també aquí en el monestir.
Això us ve la tradició dels pessebres.
Sí, com de pessebre, i després jo recordo haver pres o haver fet el Pagli Joan allà a l'escola, amb la qual vol dir que també estava molt vinculada a les... També hi havia una altra ajudanta, part de la Dolors Gabernet, que jo no la recordo tant, però sí que la tinc en fotografies, que es deia Muntanya, que em sembla que després es va fer monja.
I després el batxillerat i tot, no el vas fer?
Després, a partir dels 6 anys, la primària i el batxillerat, el vaig fer a les franciscanes, a l'escola Sant Isabel, allà a la Rambla Ribatallada.
Un clàssic
de les senyores d'aquí.
Sí. Estaves a prop de l'escola.
Ens ho vam passar molt bé, l'escola. Jo m'ho vaig passar molt bé, perquè a davant de l'escola hi havia una mena de pista, que ara són tot pisos, que hi ha el Banc de Sabadell, el Sàbat... Tot allò era una pista de golf. Ai, de golf, era.
De frontó.
Espera, no. Era una pista... Ara no sé si era de golf. No, de golf no, perquè era asfaltada. No. Era una pista.
Frontó,
i ens la llogaven per fer frontó, bàsquet.
De frontó,
potser era. Sí. I llavors ens la llogaven per fer bàsquet i llavors tots jugàvem a bàsquet, allà anàvem a jugar molt. Teníem molts patis, perquè ara l'escola Sant Isabel té molts edificis,
ha crescut molt.
Però abans tot era pati, només era la part antiga de l'escola. I la veritat és que ens ho havíem passat molt bé. Jo m'ho havia passat molt bé a l'escola. Mm-hmm.
I a més a més, suposo que ho vivies també molt de prop, perquè el teu pare, el Joan Buscallà, era una persona també molt vinculada i de retruc, suposo que a casa teva, que anaves veient moviments, reunions en penyes de Galècia, el teu pare que estava sí. posant el Pagali Joan...
Era una persona molt interessada en mantenir les tradicions.
Com ho vivies, això?
Jo recordo que de vegades em posàvem... perquè, a veure, hi va haver anys que va costar molt que sortís el Pagali Joan. Ningú volia ballar. Sí. Eren els anys de la transició, que quedava com... els anys 60 i pico, així. No, transició encara no, però vull dir... als finals dels anys 60... costava molt que la gent ballés el Pagali Joan i llavors ens apretava perquè balléssim nosaltres. Jo no volia ballar perquè ja havia ballat de petit, a més a casa ja ho tens constantment.
Va, ja que ho vius tant que dius, escolta, no m'atabalis.
I me'n recordo que anava per les cases buscant balladors perquè li costava molt. I ell i el Val, van ser una mica els que van intentar mantenir el caliu del Pagali Joan. I després el Val ja es va morir el dia de Sant Pere, també. Va venir a casa a contar el que havien recaptat de tots els rams i de tot el que havien fet, i l'endemà, doncs, al tornar al vespre, es va morir. Vull dir, va ser curiós, també, que va ser el dia molt senyalat per ell, sí.
I d'altra banda, també vas viure, suposo, també el teu... Bueno, suposo no, segur, el tema de la pagesia des de molt a prop, perquè el teu pare cada dia cap a l'hort, la mare també...
Cada dia cap a l'hort, i jo, si tenia vacances, també els havia d'ajudar, perquè era feina de casa... i com també anar a la boqueria a ajudar l'àvia, perquè era feina de casa, no era treball infantil, com diuen ara, no? Era, tocava això, doncs tocava això, no? I aleshores el meu pare sí, va estar vinculat al camp molts anys, bueno, sempre, tota la vida, perquè fins i tot quan ja pràcticament es pot dir que estava jubilat i pràcticament tenia ja un procés d'una mica de demència, gràcies al meu cosí, doncs va continuar treballant un hort que era del meu tio, fins que després no ho van expropiar, doncs va continuar a l'hort. Vull dir, ha sigut el camp per ell va ser molt la seva supervivència, o sigui, el motiu, diguéssim, de fer-lo moure. A part de les tradicions, interès per la cultura, interès perquè les coses mantinguessin, que això sempre ho ha tingut.
Va promocionar tot el tema del museu, també, d'aquí va fer un...
Sí, sort va tenir de la penya Regalèssia, també, perquè en totes aquestes activitats la penya també hi estava implicada, sobretot amb el Pagali Joan, perquè feien els rams, i sobretot gràcies a tota la col·laboració de la penya ho van poder fer. I amb el tema del museu també van tenir una idea, no va ser poder tota la penya, van tenir una idea... tres o quatre persones també molt vinculades a les tradicions d'aquí al poble, en Manresa, que va ser un dels fundadors de l'Ateneu, el Joan Tortosa, el Millet i el meu pare van intentar moure un museu perquè s'han cugat. Van intentar recopilar documents antics, que alguns per sort s'han mantingut a l'arxiu, i altres eines del camp que es van intentar recopilar, però aquest museu no va arribar a sortir. Llavors van...
Una mica una llàstima, oi? Que s'hagi perdut molts objectes que ens recorden el passat agrícola i vinícola de la nostra ciutat, que actualment, de totes maneres, a casa vostra sembla que guardeu molt bé i molt afanosament les eines estris que feia servir el pare Joan, oi?
Sí. Perdona, és una mica una assignatura pendent, això del museu, no?
Igual que el museu dels tapissos i catifes de Sant Cugat, de Casa Aymat, que tampoc s'ha fet, i allò va ser un punt de vida de molts treballadors d'aquí.
Bueno, fer la Quitèria, que ara s'ha fet una espècie de
homenatge. Bueno, però jo em refereixo a museus, però sí, un museu com fan els tapissos, com fan les catifes, com per exemple hi ha a València el Museu de la Seda.
Sí,
que ensenyaven tot el procés.
Sí.
Jo havia anat amb els meus alumnes de l'escola de Vallvidrera, que vaig treballar al Xiprés, havia anat, i que ens ensenyava el Manel el Ferrés, ens ensenyava una mica tota la Casa Aymat, havia anat a fer la visita guiada. Només faltaven els béns davant de la Casa Aymat perquè tot el procés es veiés, perquè veies el tint, veies la filatura, veies el dibuix, que hi és tot el procés. Clar. Llavors, era molt interessant i és una llàstima que
totes
no,
aquestes coses,
que no hagi quedat present, no?, tot sí, aquest sí, procés. S'han
sí. prioritzat unes altres coses, però aquestes, que teòricament no és per un problema de nostàlgia, sinó per un problema històric, s'han quedat una mica de la banda. Però
i escolta, no, bueno, s'ha de tenir present això que... s'ha de tenir present. I escolta, i com veus el canvi del que és el poble i tot això que explicaves
això,
tu
eh?
De quan tu eres petita a com és ara?
Home.
I a la plaça Barcelona, el poble en general...
De quan jo era petita ja no en parlem perquè és...
Com veus el canvi aquest?
És abismal, per dir-ho d'alguna manera. És molt,
més hem
molt...
viscut el que tu has viscut.
Però fins i tot et diria de quan jo era jove, dels anys 70, que sempre festes de tardor, que heu parlat abans, sí, d'aquestes sí. coses, sempre anaves allà i trobaves a la gent. Ara hi ha una festa, vas allà i no coneixes
no
a ningú.
Coneixes a ningú.
Perquè, clar, el poble ha crescut molt.
No, i són la gent també, manera... el que passa que com que hi ha molta
hi
ha més gent...
gent no els veus, no?
Sí, sí. De tota manera, sempre he dit que Sant Cugat hi ha unes 500 o 600 persones que són els que mouen, que sempre estem a tot arreu, diguem-ne. Aquestes són una mica els fills d'aquella gent que teòricament als anys 50, 60, els pares venien per aquí, els fills també.
Sí.
Una miqueta com la colla del teu pare i companyia, que eren una mica com els promotors de les festes del poble.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
Era una promotora de les festivitats del poble, i sobretot com a seu de reunions a casa vostra.
Clar,
casa vostra
sí,
allò
sí,
era...
s'ha de reconèixer que ha canviat Sant Cugat.
Sí, evident.
Tampoc és qüestió
evident.
Ara de
ha canviat,
de
però hi ha, no, 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 hi ha no. Els referents existeixen. Hi ha Cal Segalés, hi ha Cal Vell, hi ha Cal Tortosa...
I això no es pot perdre.
Perla, Cal Salero...
No l'hauríem de perdre. La memòria històrica no l'hauríem de perdre.
Jo aquest cap de
setmana... Nostàlgia sí que l'hem de perdre, però la memòria històrica no l'hem de perdre.
Aquest cap de setmana vaig estar a Sant Medir i hi havia encara hi havia els de la penya,
bueno,
que estaven netejant, que sí, estaven fent
bueno, que són els que
el manteniment,
gràcies a ells,
molt grans alguns de no tant, però vull dir que clar...
Són
que
s'incorporen gent jove, però
clar,
sí, clar.
I quan veus la foto que hi ha dins de tots els que hi havia, dius, ostres, quins records tan macos i quin bé han fet aquesta gent al poble.
Escolteu. Se'ls va reconèixer, se'ls va proclamar fins de la ciutat.
Estem acabant el temps.
A mi em sap greu, però jo crec que seria una bona manera d'acabar el programa amb aquest comentari que de Sant Medir, no? I recordant Sant Medir, s'acaba el programa, hem de deixar-ho aquí perquè la ràdio té el temps marcat i, escolta, només agrair-te a Mariona.
És una llàstima perquè la Mariona ens podria explicar moltes coses,
però noi, el temps és el temps.
El
moltes gràcies per ser el programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer.
Han quedat moltes coses al tinter, però
doncs, bueno, sempre queden coses.
Però
és millor que quedin al tinter que no pas que no ho sàpigues quedi, per tant, ja està bé.
Està.
Rogeli, Albert,
gràcies,
Josep Maria Casas, el tècnic de so, Toni Samsó, qui us parla, fins ara. La setmana que ve tornem a ser aquí.
Adéu-siau,
que vagi adeu. Molt bé la setmana.
Adéu, gràcies. Heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green flower?